L'audiovisual.
Et je peux dire la vérité que c'est le seul génie que j'ai rencontré dans ma vie, en Italie. Parce qu'il était vraiment une chose différente.
Un poète.
Un poète. Elle était quelqu'un qui avait une illumination particulière. C'est difficile pour moi de te dire en français, mais quand même, tu as compris.
Acabeu de sentir a Mauro Bolognini, el director de cinema, parlant de Pier Paolo Pasolini, el director de cinema, i dient que és l'únic geni que havia conegut en el món del cinema italià i que era una persona amb una il·luminació interior que il·luminava a tots. Bolognini, Pasolini. Mira, amigos i amics, estem davant d'un dilema, perquè Pasolini ens el devem encara en l'audiovisual, amb músiques d'Ennio Morricone. Arribarem i el farem, tot i que ara això que esteu sentint és Salo, una de les músiques que Morricone va fer per l'última pel·lícula de Pier Paolo Pasolini. Però com vam començar a fer Bolognini's, avui acabarem fent Bolognini's, i és que tot lliga, perquè als anys 50... tots dos eren parella, Pasolini i Bolognini, tan sentimental com política, no? De fet, van néixer amb 5 dies de diferència i tots dos ara tindrien 98 anys. Pasolini va ser el guionista de Marisa la Civetta, de Giovanni Maritti, de La Notte Brava, que es va basar precisament en la seva novel·la Ragazzi di Vita, Il Bel Antonio, La Giornata Valorda, tot pel·lícules de Mauro Bolognini, però de l'època que no feia música amb Ennio Morricone, per això no les hem sentit. Però avui acabarem de fer el recorregut a través de les bandes sonores que Morricone, oi Diego Monroy, ja ho sabeu, estem dedicant tota la temporada a Morricone i Bolognini ens ha ocupat 2 setmanes. Anirem a parar a l'Herència Ferramonti del 76, l'últim gran èxit de la seva carrera de director. En allà hi havia Anthony Quinn, que tenia un negoci que era una mena de fleca, amb 3 fills, que són els seus hereus i que li comencen a fallar per tot arreu, especialment perquè la dona d'un d'ells, ambiciosa, desintegra tota la família. Era Dominique Sanda, casada amb el personatge de Fabio Testi. És Roma, és el 1880, i és una pel·lícula que té tots els ingredients d'una caiguda dels déus barrejada amb La febre de l'or o Els 4 genets de l'apocalipsi. La música d'Ennio Morricone, evidentment, sentireu un tall del film, sentireu el tema principal de la pel·lícula, amb una interpretació al piano de Gilda Butta, la flauta de Paolo Zampini, el cello de Luca Pincini i la viola de Fausto Anselmo. I després, Ostinato d'Amore, que és el tema de Morricone que més li agradava a ell d'aquesta pel·lícula. Comencem un audiovisual, una hora de bandes sonores d'Ennio Morricone a través de la carrera de Mauro Bolognini.
De veres ets bastant.
No ho sé, el meu pare no ha volgut admetre-ho mai, però ningú sap la veritat. Per això pagava els meus deutes com si jo fos el seu fill predilecte.
Potser ho ets. Potser lamenta haver-te fet fora.
No.
Tu no saps el que ell pensa. Potser sí. El meu pare mai no va saber el que jo pensava. Potser m'hauria tingut por si hagués sabut que des de petita jo sempre he tingut clar el que volia.
Què?
Ser rica, molt rica.
Ho seràs. Ho serem. Thank you.
Sí, heu aterrat al capítol 11 d'aquestes mil i una nits sonores d'Ennio Morricone, que són el nostre audiovisual actual. Som a l'any 1978. Mauro Bolognini es troba, el director, en el trànsit cap a l'època final de la seva carrera. I després d'aquesta herència Ferramonti, va participar d'una pel·lícula d'aquestes d'esquetxos, d'episodis, d'humor italianes. Hi havia un de Luciano Salce, molt menor, una genialitat d'Alberto Sordi, digna de Fernando Fernán Gómez, i ell va rodar un episodi titulat Sarò tutta per te. La pel·lícula es deia Dove vai in vacanza? Vicios de verano, la van titular a Espanya. El seu episodi el van interpretar Ugo Tognazzi, Stefania Sandrelli i Clara Colosimo. Molt bé, eh? Un bon repartiment per explicar la història de dos ex que decideixen tenir un rollete una altra vegada a casa de la nova parella d'ella. Però de cop i volta comencen a arribar persones inesperades, no? I la casa es transforma en una party house total i absoluta que no els deixen en pau ni un moment. Ja està. Fins aquí arriba la cosa, no hi ha per més, no? El que passa és que, bé, Ennio Morricone va fer un tema musical per la pel·lícula que és molt característic d'aquest tipus d'humor italià. El podríem definir com molto divertente. Sensacional l'orquestració d'aquest fragment musical. És una creació, amb un ús de la veu humana ronca, absolutament peculiar. Molt bé, molt bé, Morricone. Hem d'anar fent via i saltant del món dramàtic al món còmic, però tot Bolognini, no? L'any 81 va fer la història vera de la senyora de la Camèlia, és a dir, la verdadera història de la dama de les Camèlies. Després de la Traviata, després de Greta Garbo al cinema, etc. Isabel Huppert va ser la intèrpret d'aquesta versió de l'obra d'Alexandre Dumas amb Bruno Ganz i Jean-Marie Volonté al seu costat. He de dir que Isabel Huppert és una gran actriu, admirable, però era totalment inapropiada per aquest personatge, en una versió que a més remarcava el trànsit des de la innocència provinciana de l'heroïna de la història a la supervivència, ja col·locada com la gran madame del món de la Belle Époque que va retratar el novel·lista, no? Bé, era una pel·lícula que, de fet, era una minissèrie de televisió, així es va veure a França, dos capítols que feien 3 hores, i després als cinemes van fer una versió de 2 hores que va tenir una distribució relativa, no va arribar mai a Espanya, i per tant, jo no l'he pogut veure, no sé què tal està, però en tot cas la música de Ennio Morricone ens ha arribat gràcies a un fragment, sobretot, que és el titulat El fumador d'opi, és el que escoltareu ara, perquè a l'època anaven molt a fumar opi, es drogaven, però per tot arreu, aquells temps, no? I és un tema molt bizatià, vull dir, de Bizet, el compositor de la Carmen, no? Amb aquella mena de passió per l'exotisme, les coses estranyes, no? Pinzellades orientalitzants, per entendre's, no? Però no tan xineses, opi i companyia, com entre hebrees i una mica armènies. Una cosa estranya d'Ennio Morricone. No serà que no és capaç de sorprendre'ns, Ennio Morricone, i capaç d'abordar qualsevol repte musical? Perquè això diries que és música tradicional directament, claríssimament, de tota la vida, i no, s'ho va fer ell. Bé, doncs ara farem un canvi una altra vegada ben diferent. De fet, aquesta demà de les Camèlies, com La Veneciana, que és la següent pel·lícula que escoltarem de Mauro Bolognini, de l'any 1986, eren en realitat pel·lícules que li treien per la capacitat que tenia d'ambientar les pel·lícules. Es va tornar un director molt, molt, molt formalista i molt erotòman. Era una pel·lícula ambientada en el segle XVI, després d'una plaga a Venècia, torna una nova edat d'or i tothom s'ho passa pipa, que és el que ens passarà a nosaltres, diuen. La vida del dolce far niente total, viscuda per dues dones acomodades que competeixen per el mateix home. Aquest noi era el fill de Sean Connery, Jason Connery, que va fer una petita carrera com a actor. En aquest moment començava, guapet, roset, etc. La noia jove era Mònica Garritori i la vídua bellíssima era Laura Antonelli. És un clàssic anònim de la literatura italiana. Conté humor, conté sensualitat i conté, sobretot, casanovisme. La música de La Veneciana és precisament una de les més valorades d'aquesta etapa d'Ennio Morricone, la seva carrera. I per tant us he fet una selecció una mica generosa, no?, perquè disfruteu a tope. Hi ha el tema classiquíssim ja de Patons després del capvespre, Bacci dopo il tramonto, amb una flor ja n'hi ha prou, el tema d'Òria i un Ave Maria, on sentireu la intervenció del cor de veus blanques del Arcum, dirigit per Paolo Lucci. Thank you.
l'audiovisual.
Catalunya Ràdio.
Efectivament, la música d'Ennio Morricone de la Veneciana és molt interessant, té coses precioses, s'ha de dir, i és una època en què a vegades va intervenir en moltes pel·lícules, fins i tot les de Bolognini, que no han fet història, com va ser el cas de Mosca a Dio. En realitat, era una producció de la RAI italiana, explotada als cinemes, perquè en el repartiment hi havia gent notable, com Liv Ullmann, per exemple, Daniel Olbrychsky, o Roch Clément, etc etc. I perquè parlava d'una científica jueva, perseguida en època soviètica, però era una pel·lícula plena de sobreactuacions. Bolognini va perdre l'estil, es va dispersar. Només el tema principal de la pel·lícula de Morricone es va convertir en un d'aquests favorits dels seguidors del compositor, i apareixen multitud d'aquests recopilatoris dels grans èxits de la carrera d'Ennio Morricone. Per tant, no el podíem obviar de cap de les maneres. Si voleu la meva opinió, està molt bé, però ja entrem en una mena de sensació de... Això ja ho havia sentit, no? O... No sé si és que havia sentit això, després vaig sentir moltes coses que se li semblaven i potser aquesta era la primera. Bé, de fet, la carrera de Bolognini ha entrat en una mena de marasme claríssim quan fa una sèrie per televisió que es va titular Els Indiferents. Havia fet també una adaptació de La Cartoixa de Parma. Acabarà la seva carrera amb una minissèrie titulada La família Ricordi. De fet, dels Indiferents, la novel·la d'Alberto Moravia, ja existia una versió cinematogràfica anterior, de Francesco Maselli, molt superior a Claudio Cardinale i Rod Steiger. Aquesta TV Movie, que no era una minissèrie, era una TV Movie de 3 hores 20 minuts, poca conya, tornava a tenir Liv Ullmann al costat de Peter Fonda, Laura Antonelli, per fer un melodrama generacional que es basa sobretot en el tema d'una gran dama enamorada d'un noi jove que, de fet, és el promès de la seva filla. Ja us podeu imaginar... Dona per 3 hores 20 minuts tot plegat. Bé, la música d'Ennio Morricone per Gli Indifferenti vol ser apassionada. Al meu entendre acaba convertint-se en la més trista o una de les més tristes de la seva carrera. I un ja no sap si és pel món que retrata o per la sensació de cansament o perquè està fent música per les pel·lícules d'un director que era extraordinari i va acabant convertint-se en una pàl·lida còpia de si mateix. una mica de pilot automàtic, senyor Morricone. Bé, és que el cinema italià a finals dels 80, primers dels 90, ja no era el que havia estat. I Morricone estava jugant una altra lliga arreu del món amb altres directors i tenia la fidelitat, però clar, els projectes ja no l'acompanyaven, en el cas de Mauro Bolognini. Que passa? Nosaltres ho estem abordant tot, és tutto Morricone, i per tant hem d'anar a fer allò que és bo i el que no tant. De fet, la setmana que ve ja us avanço que farem l'últim audiovisual de l'any 2020. I és que el dia 25 de desembre és divendres, no hi haurà finestra ni audiovisual, i el dia 1 és divendres i no hi haurà finestra ni audiovisual. Per tant, hi haurà dues setmanes que no hi serem. Per tant, el programa de la setmana que ve serà el comiat i també el de desitjar-vos bones festes. I per tant, ja us avanço que Morricone farà un programa especial per a vosaltres amb moltes veus importants del món de la lírica o del món de la música pop cantant cançons seves per a vosaltres. D'acord? Ja ho he dit. Ara queda acomiadar el programa d'avui amb la última pel·lícula que va dirigir Mauro Bolognini, que va ser El cant del cigne. Va ser un gran èxit, el més gran en els últims 15 anys abans de retirar-se i morir, un retorn a les obsessions sexuals del director, d'aquí ve l'èxit, no? Parla d'un marit escriptor casat amb una dona llibertina que té dret a amant els caps de setmana. El marit li diu, mira, el cap de setmana te'n vas a l'altre i em deixes en pau. El marit és amorós, no?, en definitiva, no? I l'amant, en canvi, és violent. Llavors, és una pel·lícula que explica una història com una problemàtica que avui dia és una mica difícil d'acceptar i d'entendre, no? Però, en fi, a tot això, moltes ninfes, adolescents, etc etc. Julian Sanz, Joana Pacula, Txec i Cario van ser els protagonistes d'aquesta La Villa del Venerdì, La Villa de los Viernes, de Mauro Bolognini. És l'any 1991. Per mi, que la música de Ennio Morricone tampoc és digna del compositor. És digna de la pel·lícula, que és el que era. Però un respecte, eh? Un respecte.